3 minuts per sobre de 3 quarts de 12 del matí. Encarem la recta final de la segona hora. Eduard Gené, molt bon dia.
Això d'encarem la recta final.
Sí, no?
Mica fotut.
I hem d'espavilar la recta final de la segona hora del programa, que en té 3, de 10 a 1.
Bon dia, Sergi.
I que el dilluns rep l'Eduard Gené, crític cultural. Vinga, endavant, Eduard. Dic, avui anem de temps una mica justets.
Justets, apartarem. Dic que alguns dels nostres amics, amic Sergi, recordaran una pel·li dirigida per Stanley Kramer, interpretada per una munió de grans actrius i actors que es titulava El món està boig, boig, boig. Quan es deia El món està loco, 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 però bueno, és bo. Era una exposició lúcida i cínica del que poden fer les persones per diners, per l'amor als diners, per obtenir diners, molts diners, sense guanyar-los honradament, sinó senzillament agafar-los sense miraments. Això no és pas nou. Diners o poder, que són coses similars, han estat sempre darrere de totes les accions humanes. Hi ha qui diu que també hi ha el sexe. Probablement, però com que el sexe es pot aconseguir amb diners, de manera que... En fi.
Parin el món, que vull baixar. Aquest és el titular amb el qual avui l'Eduard se'ns presenta a l'estudi per obrir setmana.
Exactament. Mira, la setmana passada ha estat, com és habitual, densa en notícies, però començaré per dir que el dimecres 5 de juny es va celebrar, diguem-ho així, el Dia Mundial del Medi Ambient, amb un lema: pensa el que menges. És clar que no es tractava de pensar en allò que menjaves quan ho fas, sinó de plantejar-te el tipus de consum per evitar la malversació. Diuen els estudis corresponents que a Espanya, imagina't, es dilapiden 8 tones de menjar cada any, i a tota Europa s'entén, a l'Europa constituïda comunitat comunitària, 80 milions de persones viuen per sota del llindar de la pobresa. I aquesta dilapidació arriba fins als 89 milions de tones per any, o sigui, a més d'una tona per persona pobra. Bé, els experts de la ONU demanen la creació de reserves de cereal per evitar l'especulació de preus, reduir l'ús de terres de conreu per biocombustibles, reduir el conreu de cereals per alimentar bestiar i peixos i recolzar com cal l'agricultura sostenible perquè, diuen, en un món que té la capacitat tècnica i econòmica per acabar amb la fam, és obscè que un de cada 8 éssers humans pateixin fam o inclús es morin de fam.
Creus, per tant, Eduard, en totes aquestes accions de les quals se'n fa ressò la ONU? Recordem que consum responsable era, com bé deies, el lema, podríem dir, d'aquest Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny.
Exacte. Jo, mira, no hi crec, no hi crec. Perquè, simultàniament a totes aquestes declaracions, la FAO, és a dir, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, explica en les seves perspectives agrícoles 2013-2022, presentada recentment, que tot i la millora en la productivitat agrícola de la Xina, el consum creixent del gegant asiàtic portarà a una crescuda de la seva demanda del 40% en oleaginoses, un 20% en productes làctics i en el principal consumidor de carn de porc un augment del 16% abans de l'any 2022. O sigui, que aquesta setmana privarà, com sempre, el que guanyarà, o que sempre guanyarà, serà el negoci i l'especulació. Curiosament, o no, aquesta setmana als Estats Units els presidents Obama i Xi Jinping fan una cimera, diuen informal, deu ser perquè es reunien sense corbata.
I sense la dona, sense Michelle Obama, que ja ha estat criticada per no ser-hi.
Sí, senyor, perquè la Michelle aquí va fallar rotundament, penso jo, però en fi, què hi farem? Bueno, es produeix justament el dia següent. També deu ser per casualitat que s'estapa que l'administració nord-americana, a través de l'FBI, controla des de fa 7 anys les trucades dins del país. Un titular diu: Obama llegeix els teus e-mails. És fort, això, no? I el Vogler Glenn Gimbel es posa a través de The Guardian que això és veritat i que, en definitiva, Obama segueix en aquest sentit la mateixa política de Bush. I deixa'm afegir una cosa nova. El jove que ha destapat aquest tema, que es diu Edward Snowden, que treballa amb la CIA, està precisament, ara en aquests moments, a Hong Kong. No sé. Jo que pensava que Obama duraria poc per tot el que deia abans de la seva primera elecció, ni l'han matat a ell, ni tampoc el Papa Francisco, que ja vaig dir que potser duraria, i no, segueix durant, tot i que segueix parlant també de la pobresa del món.
una reunió a l'Obama i Xi Jinping que hem seguit mínimament, Eduard.
Sí, 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 sí. Jo penso que aquests dos es reuneixen perquè volen controlar al màxim la xarxa del país. El Xi Jinping, això ho té clar, el que li passa amb l'Obama i ja fa temps que ho fan, no? Això de controlar la xarxa del país. Només consisteix, els dos es reuneixen, en posar-se d'acord en com es repartiran el pastís. Si tenim en compte que la Xina és actualment el banquer dels Estats Units i com va dir Hillary Rodman, o sigui Hillary Clinton, això també és fort, que va dir el cognom del marit, com es pot discutir amb el teu banquer en posició d'igualtat? Aquesta dona té tota la raó. Amb l'excusa del terrorisme, els governs controlen milions de registres telefònics i Google i Facebook admeten la cessió de dades per obtenir, diuen, el perfil i els usos habituals de la gent que està a les plataformes digitals. O sigui que vigila, Sergi, t'estan controlant.
Vigilem, sí, sí, exacte. Ja fa temps que ens ho diuen i ara potser encara més alguns superaran més seriosament. Eduard, queda, per tant, tot lligat.
Tot va lligat. També aquesta setmana el Club Bilderberg, 140 dels seus membres, van reunir a l'exclusiu hotel The Grove d'Irlanda. El club es reuneix cada any per confirmar o elaborar les noves estratègies per preservar els privilegis de les elites i les classes dirigents a costa d'aquí, home, doncs de les classes mitjanes i dels treballadors. Casualment, el G8 es reuneix d'aquí 10 dies a Irlanda del Nord, potser un país petit, ara que també aquesta setmana ha estat divertida amb l'afirmació a Sitges de Rajoy sobre que Europa i el món només compten els països grans i la resposta de Mas dient que són precisament els petits on es viu millor. Això del petit i del gran, la tens més gran, la tens més petita, em sona una mica això, així, eh? Clar, Àustria, per exemple, viuen molt bé, això està claríssim, no? Hi ha països, Holanda, Suïssa, cal dir-ho, la setmana passada en parlàvem de Suïssa, per citar-ne alguns. Precisament, també el dilluns el president Mas va anar a signar a París un acord que proporciona presència directa a la UNESCO de Catalunya. És clar, que ho va fer amb el visiplau del govern espanyol i, com signava, davant d'una bandereta espanyola. Però això no és important. O almenys no ho és tant com el que tenim els catalans, vull dir. Una nova il·lusió que es diu Neymar. El dia 3, dilluns, la presentació del jugador brasiler convoca 56.500 persones. El dilluns a les 18 hores. Èxtasi, emoció, veig en la cara d'un nen ros que sembla més aviat suec que català. I Neymar, amics i oients, parla en català i diu que ha decidit amb el cor de venir a Can Barça. Bueno, amb el cor i 57 milions per 3 anys i 100 milions de sou. Però quina tonteria, no? Darrere del jugador es veu un anunci de Turkish Airlines. I la mateixa setmana, el president Mas rep el president Rossell, que li ofereix amb orgull la nova samarreta del Barça amb les 4 barres per unir-se a la commemoració del 300è aniversari del 1714. Més emoció. Bé, hi ha les 4 barres i Qatar Airways al davant. Una meravella. Qatar, ja ho sabem, una democràcia consolidada, com sap tothom. I en Neymar què? Un noi com cal, que va venir amb el Gulfstream llogat a Julio Iglesias, un jet personal per un viatge que pot costar, no sé, més o menys 145.000 euros, i que de moment ningú sap qui ha pagat.
No sabem de moment si qui l'ha pagat, no sé si ho sabrem, i digne de veure, les imatges de l'interior d'aquest avió privat de Julio Iglesias. Què més, com ho lliem això ara per acabar?
Bueno, no té cap mena d'importància aquesta, la veritat. Només si deixem de pensar que la mateixa setmana diuen els pensionistes que les seves pensions baixaran inexorablement perquè hi ha un desequilibri entre cotitzants i jubilats, que els serveis socials de Barcelona tenen 700 escolars malnodrits, que Barcelona es crea una targeta de crèdit social per servir aliments a famílies sense recursos, que la FAM no fa vacances i el Banc d'Aliments fa una crida a la ciutadania per recollir aliments per poder subministrar l'estiu, o que Mercabarna incrementa d'un 35% la seva aportació a l'esmentat banc amb una donació diària de productes frescos que alternativament cedeixen els 440 punts de venda del mercat de fruites i verdures.
És a dir, que el de Neymar és un punt, en aquesta crítica d'avui, per aquest món boig.
Sí, sí, és que la veritat és que la veritat fa mal, Sergi, i tot com et deia al principi va lligat. Jo no sé què tinc la possibilitat, com els diputats del Congreso de Madrid, d'anar al seu bar i aprendre amb uns quants gintònics més econòmics que els del carrer, perquè el bar està subvencionat amb diners públics. Però, en fi, també hi ha bones notícies. També hi ha bones notícies.
I quines serien aquestes?
Una important, molt important. La nova frontera del càncer, la immunoteràpia. Uns resultats presentats en el Congrés d'Oncologia més important del món a Chicago, on hi participa l'Hospital de la Vall d'Hebron i al front del qual hi ha el doctor Antoni Ribas, un barceloní que l'any 1996 va anar a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, i que prediu que seran els fàrmacs més importants contra el càncer en els pròxims anys. Mira, una notícia positiva que ens proporciona un compatriota nostre, que, i aquí ve la part negativa, no va poder tornar a Catalunya perquè no tenia els elements imprescindibles, i ara encara en té menys. I és que no en sortim, i com diu Berta Puig, guardonada pel seu brillant expedient i que va participar en l'espectacular negativa a donar la mà al ministre Huert en l'entrega dels premis de final de carrera fet a Madrid, ella volia feina i no un diploma. Estan marxant els millors, amic Sergi. Estan rebaixant els ingressos dels més febles. Però això sí, tenim una nova il·lusió.
Oients, posem-hi música. Barça, Barça, Barça. Ho havíem dit a la primera hora, però potser alguns d'ells no ho recordàvem. L'himne del Barça ens ha demanat avui l'Eduard. Això no va molt d'acord, amb la teva figura.
Sí, sí, jo penso que sí.
Sí? Simpatitzes amb el Barça, però...
A veure, jo la realitat...
Jo no hagués pensat mai que gener tot l'any escoltéssim un dia l'himne del Barça.
Però, Sergi, la realitat és la que és. Que no t'agradi o que t'agradi menys o que allò és una altra cosa. Però la realitat és la que és. I, per tant, escolta'm, l'himne del Barça... La veritat, hi ha il·lusió. Que tot l'altre, a vegades ho entenc, diu, home, és que si estiguéssim només pensant tot això, és que no podríem viure. Escolteu, però és que això és molt important, no és broma.
Eduard Gené, moltes gràcies com cada dilluns, fins la setmana vinent.
La setmana vinent.
Fins a les 12, fins a ja, arribem amb la cançó del Barça, l'himne oficial. Barça!